El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'associació ETHOS ha canviat la seva presidència. La fundadora i primera directora de l'entitat, la Dolors Martínez, assumeix la màxima responsabilitat a ETHOS. D'aquesta manera es tanca l'etapa de 5 anys en què Joan Brunet ha estat el president de l'entitat amb seu a la Serra d'en Camaró. Dolors Martínez, molt bon dia i gràcies per ser avui al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Hola, Mireia, bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Què l'ha portat a assumir la presidència d'ETHOS ara?
Ai, doncs mira, m'ha portat que ha sorgit com una gran necessitat, no? Perquè en Joan Brunet va agafar la presidència per 4 anys, com que hi havia coses que encara s'havien d'acabar, la va ampliar un any i pico més, però bueno, per qüestions personals va demanar que algú el substituís a la presidència. Era molt precipitat per buscar-ne alguna persona que pogués estar a l'alçada com ell, i llavors m'ho van proposar. Sí que és cert que jo vaig donar el nom d'algun candidat, doncs que a mi m'hauria agradat que fos aquesta persona o alguna altra persona com aquesta, el nou president de l'entitat, però tampoc eren grans coneixedors de l'entitat i llavors em van insistir en que fos jo. Perquè la conec, l'entitat, perquè en definitiva vaig ser jo qui va parir aquesta entitat amb uns quants col·laboradors que no eren només que pacients meus rehabilitats feia ja molts anys, no? Llavors me'n vaig recordar d'una frase que em va dir fa molt temps una persona a la que estimo, respecto, admiro, que és la Quima Judet, no? Que em va dir: Dolors, tu algun dia has d'agafar la presidència i acabar els teus dies, si la vida t'ho permet, i el teu cap i les forces, al front des de la presidència. Perquè crec que seria un colofón per la teva carrera professional i perquè des de la teva experiència pots aportar cada dia. Llavors vaig pensar amb la Quima, no? que sempre ha estat al front d'entitats i per pura vocació. I vaig pensar, mira, doncs, potser sí que té raó la Quima. Nosaltres vam marxar a Andalusia a viure quan jo em vaig jubilar fa 4 anys i per qüestions personals vam haver de tornar i vaig pensar, goita, totes les coses coincideixen perquè ara facis això. I vaig pensar, bueno, jo no puc negar a l'entitat ETHOS i a la gent que m'ho està demanant aquesta possibilitat de posar-me al front de l'entitat. I per això vaig agafar la presidència, Mireia.
Clar, i quin balanç fa d'aquests anys en què en Joan Brunet ha estat al capdavant de la presidència de l'entitat?
Ostres, mira, jo només tinc paraules d'agraïment i de reconeixement envers el Joan Brunet, perquè és cert que quan li vam proposar l'anterior president, el Florentino Merino, i jo, aquesta presidència, ell s'ho va pensar força, perquè era total desconeixedor d'aquest col·lectiu, val? Tot i que era de pertanyir pertany al Consell Consultiu de l'entitat i una mica tenia idea per allò que nosaltres li explicàvem, i bueno, perquè ell és una persona molt curiosa i que està molt interessada en el tercer sector i en la seva ciutat. Llavors, ell va tenir moltes reticències, perquè deia: Dolors, no estaré a l'alçada i tal. Nosaltres, tant el Florent com jo, el vam convèncer perquè li vam dir que seria molt fàcil, va, portar aquesta presidència, perquè és veritat que amb aquests anys de lluita que vam tenir el Florent i jo amb la resta de juntes directives, amb l'anterior president i amb l'equip i tot plegat, sí que marxaven deixant una entitat que tenia molt bones relacions amb tot Sabadell, que tenia molts pacients, que teníem prestigi, que teníem un equipazo, vull dir que teníem fins i tot un petit remenat. Vull dir, saps allò que vam... Jo, com que em jubilava, ja vaig fer tot el possible per deixar-ho tot com molt emmarcat, molt enquadrat i molt ben plantat, perquè el nou president més aviat gaudís d'aquesta presidència i fes relleu d'ella a la ciutat de Sabadell. Però sí que és cert que el Joan Brunet, el que li vam donar, malauradament va ser un caramel enverinat, perquè després van venir moltes dificultats quan ell va agafar la presidència. Va venir la pandèmia. Van venir unes obres que vam haver de fer a la casa, doncs perquè l'Ajuntament va fer una inspecció i va veure doncs, que hi havia una part de la casa que s'ensorrava. Tot això, dit així, és com molt ràpid. Però bueno, aquestes obres van requerir de que uns departaments deien que havíem de sortir de la casa. Nosaltres, o sigui, l'entitat havia de buscar espais doncs, per poder portar tots els programes que portem a terme al cap del dia, no? Espais dignes, no podíem ficar els toxicòmens i a les seves famílies en uns barracons de mala mort perquè era aquest col·lectiu. Uh-huh. I de cap de les maneres podíem nosaltres permetre això. Llavors, altres tècnics de l'Ajuntament doncs, havien de donar-nos permisos. Aquests permisos no arribaven mai, per una cosa o per altra, anys per tenir certs permisos. La Generalitat que ens reclamava que tinguéssim aquests permisos per poder ella donar-nos permisos de ser-hi allà on fos. Vam haver de buscar casa per marxar nosaltres, perquè l'Ajuntament de Sabadell no té espais per donar-nos. Al final vam trobar una casa que havíem d'habilitar-la, perquè aquella casa doncs, no estava habilitada doncs, per... Em sembla que eren les escoles pies o era algú de les escoles pies, perquè jo ja no hi era a Etos, val? Sí que és veritat que amb el que em demanaven, doncs jo assessorava i jo deia quina era la meva opinió i, de més, des de 1000 quilòmetres d'aquí, però és veritat que el Joan va ser el que va estar lluitant per tots els despatxos de l'Ajuntament, ara aquest permís, l'altre permís, ara empaita aquest, empenya l'altre perquè aquest permís no arriba, perquè tal, ara els centres cívics perquè em donessin un espai per una activitat, un altre centre cívic, bueno, tot això requereix, Mireia, de parlar amb els polítics, de fer instàncies, d'esperar que ens contestin la instància. Bueno, ja saps el que és la burocràcia. I l'Ajuntament de Sabadell em va dir que la burocràcia és bastant fotudeta, eh? Ja ho podem dir ben clar per veure si espavilen una mica. I, bueno, i tot això amb la pandèmia pel mig, val? Treballant per videoconferència. No sabíem si ens quedaríem sense pacients. Amb una pila de persones, bueno, una pila de persones no, però bueno, és que llavors érem 5 persones a l'equip, Mireia, hi havia baixes maternals, baixes paternals, altres baixes, amb pèrdues personals que han hagut a dintre de la institució que ens han deixat a tots molt tocats. Vull dir, tu no et pots ni imaginar, al final, jo li deia al Floren, és que no saps la pena que tinc de que el Joan al final hagi viscut aquesta presidència des d'aquesta vessant tan dura, que jo sí que conec perquè l'he lluitada, he lluitat dia a dia durant tots aquests anys picant pedra per permisos i per històries, val? Llavors, només tinc que paraules d'agraïment i de reconeixement envers el Joan Brunet, val? Perquè sense conèixer aquest col·lectiu, perquè era totalment desconeixedor d'aquest col·lectiu, de les seves necessitats i de les seves mancances, doncs ha sigut capaç de portar endavant aquesta presidència, de tirar endavant totes les dificultats que amb les que s'ha trobat, de representar aquest col·lectiu per tot arreu, de no deixar-se mai de caure per quan ens tanquessin una porta, ha arribat a conèixer profundament aquest col·lectiu, a estimar-lo, a donar-se en compte que el que jo li deia Joan, és que aquest col·lectiu no sé per què està tan denostat, perquè en realitat, al llarg dels anys, a cada casa hi haurà una persona amb una addicció. Si no és el joc, serà l'alcohol, si no seran les pastilles, si no serà drogues il·legals, si no seran altres coses tan dures. I, de fet, estan venint, no? Autèntiques pandèmies ara d'addiccions diferents amb les màquines, amb les maquinetes, els jocs, els videojocs, tot això. Al final, el Joan, de veritat, que ha sigut un president, bueno, immillorable, Mireia. Jo és que al final penso que ha cuidat d'un dels meus fills i que me l'ha fet gran i millor del que jo l'havia deixat.
Sí, Dolors, deixa'm que et pregunti per una mica com veus Etos al llarg dels anys. És a dir, com, ara quan veus l'entitat, ara que assumeixes la presidència, no? com està Etos i com veus l'entitat ara mateix?
Home, Etos està... Està meravellosament bé. El primer de tot, perquè tenim un equip que s'està ampliant, que jo ja vaig deixar gent molt entrenada, amb una vocació tremenda, que està formant els nous membres que van entrar a l'equip, noves psicòlogues, educadors i demés, des dels principis de la institució, val? Des de les coses més elementals fins a les coses més formals, més didàctiques, més terapèutiques, per continuar donant el servei immillorable que estem donant a la institució. La gent es rehabilita a Ethos, Mireia. Hi ha molta gent de Sabadell rehabilitada a Ethos, que s'ha casat, que ha tingut fills, fins i tot que estan ocupant puestos a Sabadell importants. O sigui, jo veig que a nivell terapèutic la institució doncs cada dia ho fa millor amb la gent nova que està entrant. A nivell com és institucional, política i demés, doncs jo penso que a la ciutat tenim prestigi, i tenim prestigi no solament a la ciutat, a la Generalitat. De fet, la Generalitat sempre ha estat amb nosaltres. Vull dir, si teníem dificultats amb l'Ajuntament, ha sigut la Generalitat de vegades qui ha trucat a l'Ajuntament dient, escolta'm, que és que solament heu de fer aquest paperet, que és que si no nosaltres no podem donar permís a aquesta entitat doncs perquè obri aquest recurs. Vull dir que a nivell polític tenim prestigi, i a nivell de professional, entre altres col·legues i altres col·lectius, tenim un prestigi important. Val? Però a mi el que més m'importa de tot és, com sempre he dit, els pacients. Els pacients venen, s'hi senten estimats, s'hi senten valorats, s'hi senten respectats, fan el que han de fer adequadament, les seves famílies no se senten soles, sempre estem darrere d'ells ajudant-les, i això és el que més m'importa a mi. A l'equip ara ja, afortunadament, ja sí que s'hi sent reconegut laboralment i econòmicament, perquè, bueno, durant anys vam estar els professionals d'ETO sense cobrar ni un duro, més aviat posant diners, moltes vegades. I ara almenys doncs estem dins de la mitja de les ràdios que ens demanen, de les ràdios que ens demanen a la Generalitat. Vull dir que això és molt important, i el prestigi de la institució també és molt important, perquè aquestes tres coses són fonamentals perquè una entitat com a ETHOS funcioni, es vagi cada vegada solidificant tot això i pugui tenir un futur, que jo crec que el futur és indubtable per ETHOS. Ojalà i no tinguéssim futur, t'ho dic de debò. Ojalà haguéssim de reconvertir-nos en una altra cosa, perquè ja no hi ha addiccions al món, saps? Ojalà, Mireia.
Clar, ara parlaves de tot això, no? Jo no sé si quan vas crear ETHOS ara fa 20 anys, no? Quan sí. Aquell fill, no? Que has dit, vaig parir l'entitat sí. Conjuntament amb d'altres persones, no? Sí. Us imaginàveu que podríeu arribar a ser una mica el que és ara mateix ETHOS?
Que va. O sigui, jo vaig tenir una desgràcia personal molt, molt important, i quan vaig tornar al meu posto de treball anterior, doncs, bueno, al final no es va poder consolidar, me'n vaig anar, i afortunadament molts dels pacients que estaven rehabilitats amb mi, que feien un seguiment dins de lo que era doncs, la reinserció sociolaboral, el dia a dia i tal, aquelles persones van dir, no, nosaltres no volem altre professional, nosaltres volem anar amb tu, i una d'aquestes persones, que ja feia anys que estava abstinent, que estava rehabilitada, que estava perfectament, em va dir, que era de Sabadell, em va dir, Dolors, escolta'm, per què no anem a Sabadell, que no hi ha cap entitat com la que tu has estat treballant? Anem a Sabadell, perquè igual que de Sabadell venim pacients a Terrassa a fer el nostre tractament, doncs, ostres, doncs que els de Sabadell tinguin això. Nosaltres vam començar 14 pacients rehabilitats amb mi a un centre cívic d'aquí de Terrassa fent teràpies de grup un cop a la setmana, els divendres 2 hores a la tarda, Mireia. I llavors aquesta persona em va dir, fem alguna cosa. Bueno, vaig haver de començar a aprendre, no? Que ja sabia una mica, perquè d'alguna manera doncs, també vaig estar en els inicis de l'altra institució, no? Però bueno, va ser qüestió doncs picar pedra, doncs picar portes, fer trucades, la gent que coneixia de la Generalitat, la gent, els tècnics de l'Ajuntament, a l'alcalde, bueno, I bueno, jo programes ja en tenia al calaix, val? I a més, els programes també es van anar retocant i posant al dia una mica en funció de les necessitats que anaven presentant els pacients que anaven venint, saps? Vam començar, doncs, que bueno, escolta'm, que del cas ens han derivat 3 pacients, doncs vinga, a veure, quina necessitat tenen? Doncs vinga, fem això, i el que era un programa individualitzat, al final, quan hi havia 10 persones, es convertia en un programa coral, saps? Llavors, no té res que veure. Pensa que vam començar amb aquell programa que es deia EGA, que encara continua ETHOS. ETHOS, grup d'autoajuda, fins a 13 programes que portem a terme ara. D'estar jo sola com a professional, a començar amb la Vero, amb la Verònica López Pavón, que és ha sigut la meva mà dreta i és la que ha estat una mica al front de la part terapèutica ara durant aquests anys que jo no hi he estat, que ara hi ha un equip de 8 persones contractades, professionals, titulades, i que a més tenim, gràcies a Déu, tenim 50 o 60 persones voluntàries, a més de tots els col·laboradors que tenim, que col·laboren puntualment al cap de l'any amb una necessitat que ens sorgeixi. Vull dir que si no fos per tota aquesta potència personal, per tota aquesta potència humana que hi ha a ETHOS, això seria impossible, Mireia, absolutament impossible.
A nivell de reptes, quin diries que és ara mateix el principal repte que té ETHOS per endavant i que es vol assumir des de la presidència?
Mira, nosaltres no hem volgut ser mai massa grans, val? O sigui, massa importants, massa grossos. Nosaltres ja tenim un recurs que, per exemple, ara mateix ens han aprovat a la Generalitat el tenir 39 places subvencionades. Des de 4 que en teníem fa no sé quants anys, fa X anys teníem 14 i ara ja són 39 les que la Generalitat ens permet tenir a ETHOS. Vull dir que a veure, que nosaltres en tenim més pacients. El que passa és que junt, alhora, a la vegada, a ETHOS no es permeten tenir més de 39 pacients a tota el que és la casa. Uh-huh. Val? I que la Generalitat doncs ajuda, col·labora econòmicament a sufragar aquestes places. Nosaltres no hem volgut créixer massa, perquè el que sí que jo vaig veure a l'ullar de la meva vida professional és que mentre més creixies, a veure, per mi, i això és una opinió, a veure, políticament incorrecta de dir-ho, es perdia qualitat en el tracte, en la part terapèutica. Saps què vull dir? No és el mateix tenir 13, 15 programes que amb 10 persones i 50 voluntaris els pots portar a terme, que començar a tenir seus doncs, a Madrid, a Huelva, a no sé on, no és el mateix. Perquè sempre es necessita d'una persona, 2 persones, 3 persones, una mica que controlin tota aquesta història perquè els principis bàsics ètics de la institució no es vagin perdent pel camí, saps? Uh-huh. I ens han demanat a diferents puestos d'Espanya, perquè hem tingut alguns pacients que han vingut de fora de Terrassa a demanar assistència i han vingut a casa d'un germà i han estat un any i s'han empadronat aquí per poder assistir als programes d'ETHOS. Llavors ens deien, ostres, ¿por qué no vienes a tal pueblo de tal província? ¿O por qué no vienes a tal otro? Dèiem, no, allà ja hi ha recursos i nosaltres no hi volem anar, perquè llavors algú ha d'estar viatjant contínuament per supervisar tot això, però algú s'escapa, Mireia. Llavors, el que no volem és per què. Per què més? Si nosaltres, a més, tots els programes els compartim a tot arreu, els compartim a la Federació, els compartim a la UNAP de Madrid, els compartim a... O sigui, no som com altres entitats que els seus programes i els èxits de les teràpies se les guarden com si fos un tresor que, escolta'm, que ningú comparteixi. Jo sempre he dit als equips, no, això ho pots dir perfectament com ho fem. I tant. I si s'escampa cap a una altra banda, millor, perquè si ho porten a terme i els hi resulta positiu, escolta, qui s'estarà beneficiant d'això és un pacient toxicòmano, és un pacient addicte, que és a la cap i a la fi el que nosaltres volem. que aquestes persones tirin endavant i surtin de la seva addicció. És igual aquí que a Miami, que aquí que no sé on. I és veritat que al cap del temps ens hem adonat, doncs, per exemple, que algun dels pilars que nosaltres tenim com a principals per la rehabilitació, veiem que els estan portant a terme a tal puesto. Per què? Doncs ens adonem doncs, que aquest pacient ha anat a aquella comunitat terapèutica de Badajoz, perquè el problema, un problema que ha tingut, doncs necessita d'una comunitat terapèutica que nosaltres no tenim, ha parlat del que li anava bé aquí, i llavors aquella comunitat terapèutica i aquella institució ha implantat aquella teràpia. Llavors vas veient les memòries d'altres entitats que diu, ostres, pues el correr lo hacían pues como una actividad deportiva, pero no li daban el caràcter bioquímico i terapèutico que tiene el correr, o l'escriure cada dia, no? O sigui, llavors, nosaltres no volem créixer massa, per tant, amb el que tenim, en tenim prou, val? I si hem d'ampliar alguna cosa, que sigui controlada. El que sí que fem molt, que estem ampliant, és la formació de formadors. El anar a fer, doncs, dels esplais, doncs, formar els educadors que n'hi ha, que estan amb nanos de 13, 14 anys, perquè aprenguin a fer una prevenció adequada. Saps que això sí que ho estem ampliant, perquè bueno, no és treballar directament amb els pacients, però és treballar directament amb la prevenció, que pensem que és absolutament imprescindible. I des d'aquí, doncs, hi ha un manual que es pot portar a terme, que sí, que aniran dos educadors a formar aquestes persones durant un parell de dies, dues hores cada dia, però ja estarà, la seva tasca ja estarà feta. No haurà d'estar treballant directament amb un pacient cada dia, amb els pares cada dia, amb les parelles cada dia. Per això nosaltres el que més volem treballar ara és la prevenció i la formació de formadors, fonamentalment, si és necessari anar explicant i a compartir els nostres programes a altres entitats d'allà on sigui del territori espanyol, i amb això ja en tenim prou. No volem créixer, no volem tenir més pacients, no volem tenir masses diners, tenint el suficient perquè els nostres professionals tinguin una qualitat de vida. Jo sempre he dit, mira, en el sector que estem hem de lluitar per mantenir ara mateix el que tenim, perquè estem a la mitja de les ràtios que ens demana la Generalitat i, per tant, dels salaris, però jo personalment tampoc voldria doncs, que fossin els que cobren més, les ràtios més altes, perquè llavors hi ha suspicàcies, Mireia, saps? Quan es treballen amb diners públics s'ha de tenir molt cuidado. Pensa que nosaltres ara, a Ethos, ens autofinanciem gairebé, no sé si és un... ara no et sabria dir, a l'última assemblea no... Quan jo me'n vaig anar era un 51% d'autosubvenció, d'autofinançament, i la resta era entre pacients, els propis pacients que podien pagar una quota simbòlica i les ajudes que tenim d'entitats, institucions i Generalitat i Ajuntament, etc. Ara no sé si és un 40 és exterior i un 60 nosaltres, o un 60 és exterior i un 40 nosaltres. En tenim prou, ja. Nosaltres hem d'anar consolidant el que tenim, i si ens treuen una, doncs perquè aquella institució, aquella subvenció, aquella ajuda, aquest any els vol donar en un altre puesto, està lluitant doncs, per aconseguir que una altra institució ens doni l'ajuda que aquella ens ha tret. Mm-hmm. I ja està. Penso que aquesta és la nostra filosofia, Ethos, amb la que està d'acord, i sempre ho ha estat, les juntes directives diferents, el Consell Consultiu, que és un estament important a l'entitat, i per sobre de tot els que han d'estar d'acord són els propis membres de l'equip, que són els que de vegades tenen el treball més dur, i els que són els que cobren d'Ethos, saps? Que si ells no estiguessin d'acord i diguessin pues jo vull cobrar més, pues bueno, pues llavors haurien de marxar, saps? Uh-huh. Què vull dir?
Dolors Martínez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Ràdio Sabadell.
Oi, gràcies a tu, Mireia. Gràcies per fer-m'ho tan fàcil, maca.
Que vagi molt bé, anirem parlant segur. Una abraçada.
Compteu amb mi per quan vulgueu, guapa.